Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant. Era Barcelona, com, mig primavera, no floreix per tothom, com, s'espera. Era Barcelona, com, mig primavera, no floreix per tothom, com. Te'n vas de la ciutat, m'ho han dit, ja ho sé, però abaixant el cap em dius, avui fem com si res. En un segon, i dos, i tres, tot va parar, tot va desfer-se, quan un petó sense permís va tallar la conversa. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant.
Penedès en xarxa.
Seguim amb el tema de la setmana dedicat avui a la Diada de Sant Jordi. Hem parlat amb llibreters, floristes, i ara una celebració com aquesta no pot deixar d'estar acompanyada de dolços, de pastissos. Per això marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs com deien els companys, efectivament Sant Jordi és un dia on sortim en massa al carrer, esperem que faci bon temps, i encara que queden uns dies per arribar a aquesta diada, que és el nostre Sant Valentí especial també, i on un dia que es motiva la compra de llibres, també tenim les pastisseries. I per això en tenim a la Nati Sánchez, ella és propietària de la pastisseria Dolça Tradició de Llorenç del Penedès. Molt bon dia, Nati, com estàs?
Hola, bon dia. Bé, amb la ressaca de Pasqua.
Sí, no? És a dir, déu-n'hi-do, sí, sí. Que esteu fent molta feina, que vau tenir molta feina a Setmana Santa. S'ha recuperat una mica aquesta il·lusió que hi havia abans de la pandèmia?
Sí, 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 que es nota, que ja es pot celebrar i es nota força.
A les pastisseries, tot i que no és el vostre dia per antonomàcia, sí que és veritat que quan s'acompanya una rosa i un llibre, també tenim aquest pa de Sant Jordi i també, per què no, els dolços. Vosaltres què en feu per Sant Jordi?
Doncs per Sant Jordi aquest any farem un punt de llibre, val? I després un pastís, aquest any posarem roses naturals al pastís per decorar. I sempre intentem fer unes postres que vagin en direcció cap a la rosa i unes altres que vagin en direcció cap al llibre.
Ostres, això significa que la imaginació també l'heu d'anar modificant, no? Perquè el pa de Sant Jordi,
sí,
a veure, és un pa de Sant Jordi que està molt bo i tot el que vulguis, però també en ser diumenge també creus que pot haver-hi més incentivació. Comentàvem abans d'entrar en directe avui el fet de com va passar amb Sant Josep, no?, el dia del pare.
Sí, sí, sí. En caure en diumenge, la previsió és que sigui un dia de feina. Igualment a Sant Jordi ja no és com fa anys, eh? Abans regalaven la rosa, regalaves el llibre i s'ha acabat. Ara és més, ja més com un ritual, no? Es fa el sopar, es fan les postres, ja no és només entregar el llibre i la rosa. Ara hi ha una mica més de festa, no?
Clar.
Al voltant de Sant Jordi.
Clar. Perquè, clar, tu dius punt de llibre, com el fareu, aquest punt de llibre?
De Mazzini. Farem amb Mazzini, que és el que més agrada. Llavors fas tipus banda i fas una impressió comestible amb detalls de la bandera catalana i detalls de Sant Jordi.
Déu-n'hi-do.
Ja vam fer l'any passat un llibre amb aquest mateix format, i una torreta. Vam fer unes postres que eren una torreta amb una flor i amb una mousse de crema catalana. O sigui, has d'anar cada any, has d'anar innovant.
Innovant.
Coses noves.
clar.
Sí.
I això el punt de llibre, i després em deies el tema de roses que es poden menjar, si no entes malament.
No, farem naturals.
Ah, farem
volíem
naturals.
Volíem fer les roses comestibles, o sigui, ja tu pots fer la rosa amb... Bueno, com jo la sé fer, amb xocolata moldeable, que li diuen el xocolata plàstic, que és un xocolata que es pot manipular, com una plastilina, per dir-ho d'alguna manera. Llavors fas la rosa. Però aquest any, fent un guinyo a les floristeries, volem posar rosa natural.
Oh.
Que després tu la treus, la conserves un parell de dies que t'aguanti i ja està. I llavors, com que ara també és molta tendència això de fer els pastissos i ficar les flors naturals, doncs vam dir, i per què no? No? Fiquem la rosa natural.
I això també doncs, us fa treballar, no?, en conjunt, no?, amb les
sí.
Pastisseries, anava a dir jo, amb les floristeries, no?
Sí, 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 sí. I hem parlat amb la floristeria del poble i una mica pues, fer-nos una mica de recolzament, ja que som un poble petit i cada cop els centres comercials guanyen terreny, doncs nosaltres ens hem de fer una mica de recolzament.
Clar, jo m'imagino, ara parlaves dels centres comercials, però és que els supermercats, no?, també us fan la competència
sí.
en el moment
sí.
que podem trobar qualsevol cosa, inclús els pastissos. Clar, a vosaltres és una competència que no us fa gaire gràcia, m'imagino.
Clar, però saps què passa? Mira, les pastisseries, com dic jo, tens el supermercat i les cadenes de pastisseries, no direm noms, no?, però
ja.
Bueno, més econòmiques.
Ja m'ha quedat clar,
no?
Sí.
Sí. Llavors, què passa? El client que normalment va allà no és el teu client en una pastisseria artesana.
Clar.
El client que és teu serà sempre teu, per Sant Jordi, per Tortell de Reis, per una celebració d'aniversari. El que vol pastisseria artesana ja sap quin producte és, el preu que té i la qualitat.
Clar.
I el que va al supermercat normalment no acostuma a ser el teu client.
Clar.
Llavors, clar, són productes totalment diferents. Sí que és cert que vas al supermercat i és que no hem sortit de la Pasqua, ja tenim Sant Jordi. I després ja tindrem les coques de Sant Joan un mes allà exposades.
Vaja. Bueno, i les roses, perquè
sí,
també...
Sí, sí, sí.
És a dir, al final ens fan de tot, no?, una mica.
Però, sí.
Em comentaves el tema de Setmana Santa, que ha sigut fort. Amb tema Sant Jordi, són més d'anar fent reserves o us ho trobareu aquest diumenge?
Normalment ens ho trobarem el diumenge. Amb la pandèmia la gent es va acostumar a reservar molt perquè no podia sortir a comprar o perquè s'havien de fer domicilis i llavors anaves sota reserva. Però normalment és... jo, per exemple, treballo molt amb Instagram, no?, perquè la gent ho veu molt i llavors ja t'escriuen, escolta, em guarda'm un. Però normalment és, vinc a la pastisseria, veig això i, bueno, i per què no?
Clar, i ho compres, no? És un ja
sí.
que, ja que estic aquí, doncs aprofito i a banda
sí.
de comprar doncs, un esmorzar, doncs aprofito i compro aquest pastís de Sant Jordi.
De Sant Jordi.
Déu-n'hi-do, em comentaves també tema Pasqua, ha sigut forta, no? Ho trobeu a
sí.
falta.
Sí, 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 no, ha anat molt bé. I saps què passa? Que la Pasqua també hi ha una tendència que cada cop és... dura més. No, són els 4 dies de festa, però diguem-ne que la Pasqua comença a cap de setmana de Diumenge de Rams.
Clar.
I aquella setmana vas venent tota la setmana. O sigui, ja no és com abans que era dilluns i diumenge de Pasqua, perquè en teoria la tradició diu diumenge comprem la mona i l'entreguem i dilluns la mengem.
Clar.
Ara ja no. Ara la gent vol voltar, vol sortir de viatge, llavors compro la mona el Diumenge de Rams, la dono el Diumenge de Rams i ja no he de pensar.
Hem
sí, sí,
canviat una
sí,
mica
eh?
Les normes, no?
La tendència és que sí, i nosaltres portem una setmana i pico, venem mones de Pasqua, figures de xocolata, o sigui, tota la setmana, que no és només 2 dies.
Clar, que antigament era això, clar.
Escolta, a vegades marxa el fillol.
Clar,
també.
Clar, això també. Escolta, perquè, Nati, el tema de la mona també ha canviat amb el temps o es fa sempre el mateix?
Jo, mira, personalment, aquest any, jo faig uns ous que de xocolata que tenen llaminadures a dintre, doncs aquest any ha estat el producte estrella.
Oh.
Tothom ha vingut a buscar l'ou de xocolata. Les composicions de figures de xocolata també, però les que són més de moda. La miércoles, el futbol i poca cosa més, el Pokémon, saps?
Clar.
El pastís també, fruita, mantega, són els que més, el de trufa... Però aquest any han estat els ous de xocolata. Jo no sé què ha passat, que tothom, ous de xocolata, és que he vist en Instagram, és que no sé què, i ous de xocolata.
S'ha dit que a tu Instagram et funciona a les mil meravelles, no?
Bueno, sí, intento donar-li moltes sortides. Sí que és cert que després hi ha un... Tu tens un ventall de públic que és gent més gran que no fa servir Instagram i llavors sempre també fiquem les coses a la botiga perquè quan vinguin a comprar ho vegin. Però després tens una altra forquilla de clientela que fa servir Instagram molt i llavors ho veuen i venen i t'ho encarreguen perquè ho han vist a l'Instagram o perquè el meu nebot ha vist a l'Instagram que fas això, saps? Sí que em funciona, sí, no em puc queixar.
Seguim menjant pels ulls, no?
Sí.
I per molt de temps, no, Nati?
Sí, sí, perquè a vegades tens clients, jo què sé, penges unes lioneses per la nit.
Oh, i a vegades que em diguis això, que em ve de, sí, que em ve de gust ara.
I et venen al dematí, és que ho vaig veure ahir a la nit i tota la nit pensant i vinc a buscar-les. Sí.
És important, no? També el canviar una mica... les tradicions, mai millor dit, en el sentit de que vosaltres us dieu dolça tradició, és important canviar, no? I adequar-vos als nous públics també per incentivar.
Sí, sí, sí. És el que diem, has d'abarcar una mica tothom. Quan ets una pastisseria tradicional, qui més ve és la gent gran, que és tota la vida hi ha hagut pastisseries i forn de pa artesà. Val? Llavors la gent gran va a aquests establiments.
Clar.
Val? I llavors aquesta gent no té xarxes socials, no té Instagram, no té WhatsApp, no, amb prou feines et poden enviar una foto per un pastís.
Clar.
Val? Llavors aquesta gent l'has de cuidar d'una manera. Però després té el públic més jove, que aquest treballa per xarxes socials, compra online, llavors aquest públic t'has d'adreçar d'una altra manera. I tu, com a establiment, has d'anar modificant les teves tendències per aconseguir reunir el màxim públic possible.
Clar. No oblidem que els autònoms, els establiments, esteu passant moments complicats amb aquesta pujada d'autònoms. Per tant, és lògic que al final amplis el ventall, no?, per tal d'arribar no al teu públic normal, sinó a tot aquell que segueixi xarxes i que vegi els pastissos i les coses tan xules que en feu. Nati, moltíssimes gràcies, com sempre. Bon Sant Jordi, que feu l'agost aquest diumenge. I res, bona diada.
Moltes gràcies a vosaltres i bon Sant Jordi per tothom.
I un Sant Jordi sense llibres no tindria sentit. És per això que l'Eli i jo us farem 5 cèntims dels llibres que han tret els nostres autors locals durant aquest 2023. Començaré jo amb els del Baix Penedès. El calafellent, Ivan Maurín, ha tret el seu llibre Rates, de l'editorial Luciérnaga, i ens parla d'uns animals que la majoria no els té gaire estima, les rates. Són temudes per moltes persones i estan relacionades amb malalties. Petites i esmunyedisses, les rates conviuen amb nosaltres, encara que a vegades no les vegem, i menys encara les suportem. Però aquesta repulsió popular no es deu només a les pors atàviques, sinó també a diverses històries que les converteixen encara més en personatges terrorífics. Saps que s'han reportat casos de rates de 5 quilos atrapades en cuines? Que són capaços de manifestar-se com a entitats espectrals en laboratoris on s'ha experimentat amb elles? Són tan sanguinàries com per emprar-se com animals de baralla? Estan experimentant amb elles per a crear híbrids amb humans? Què és el temut fenomen conegut com el rei de les rates? Aquestes i moltes altres preguntes les responen en aquest llibre. Per altra banda, la periodista vendrellenca Gemma Ventura, guanyadora del Premi Josep Pla, ens ha presentat La llei de l'hivern, la seva primera novel·la de l'editorial Destino, en la que una noia vetlla el seu avi en la solitud absoluta. Té dues grans companyies, la de la memòria i la de la imaginació. Mentre els tirarers es despullen, La llei de l'hivern s'imposa recordant-nos que per renéixer cal deixar anar. Amb un aire intimista i màgic, aquesta novel·la fa visible l'invisible, les persones que no hi són però que ens guien a cau d'orella, l'amor que fem existir quan necessitem que existeixi i la forma com suplim cada absència. I a les nits glaçades sota un pam de neu, la primera flor comença a empènyer, ensenyant a la gent d'aquest poble el que costa tant de creure. Per altra banda, el vendrellenc Josep Maimoumi ha tret la seva segona novel·la, Nadie salva las rosas, de l'editorial Roca. Una trepidant novel·la negra en la que Rihanna, una jove trans i del Marroc, és torturada fins a la mort pels seus agressadors als afores de Barcelona. Marina torna d'un viatge i descobreix que la seva amiga i companya de pis ha estat brutalment assassinada. Yusuf està assimilant el naixement de la seva filla quan rep una trucada. La jove no acompanyada, la qual ha estat recolzant en els últims 10 anys la mort, i a més, les desgràcies mai arriben soles. Els inspectors encarregats de la recerca no tenen cap pista i no reben col·laboració dels coneguts de la víctima. Marina i Yusuf no es fien i prefereixen investigar pel seu compte. La Rihanna que ells coneixen no té enemics, més enllà dels problemes que acumulen tots els joves no acompanyats que han passat per diferents centres d'acolliment per acabar al carrer sense la tutela de cap administració. Les peces del puzzle estan escampades entre Casablanca i Barcelona. Unir-les no serà tan fàcil, res a l'encí. Quan el destí de molts, ho decideixen uns pocs. El calafellenc Jaume de Vargas ha tret el seu llibre El pany i la clau, de l'editorial Dalmau, un llibre on podreu conèixer el seu simbolisme, anècdotes i la seva mil·lenària història. I per finalitzar, la calafellenca Anna Molina ha tret el seu llibre L'olor dels dies plens, un poemari íntim i amb una càrrega emocional molt gran, en què l'Anna Molina plasma el procés de dol per la partida d'un ésser estimat, des del dolor i la negació passant per l'enuig fins a arribar a l'acceptació. Amb una poesia sensorial i rítmica, la poeta et fa descobrir moments únics i escenes colpidores on el lector podrà veure-s'hi reflectit, com si cada poema fos un petit mirall que forma part d'un gran trencadís. I ara serà la companya Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, qui ens explicarà els llibres dels autors locals. Endavant, Eli.
Doncs sí, seguim ampliant aquesta llista amb novetats literàries d'autors penedesencs i ho farem ara amb la llista concretament d'autors sadurninencs. Moltíssimes propostes, de fet algunes d'elles ja ens les avançava l'Helena de la llibreria Gepi fa un moment, però encara en sumarem algunes més. Hem fet una divisió en apartats per fer-ho més fàcil i comencem amb els llibres infantils. Òscar Sardà n'ha tret fins a 4. El fullet Oriol i els cavallers de la nit, i també el fullet Oriol i el pont dels castors, i després dos de la Tina i la Tavi. Tina i Tavi, la primavera, i Tina i Tavi, bona nit. També tenim Palarbes, de Sarà Superbiola. Amb aquest llibre, Superbiola va guanyar el 14è Premi de Poesia per a Nens del Príncipe Preguntón, organitzat per la Diputació de Granada per impulsar la creació literària i també la lectura infantil, i que s'inspira en un personatge de Federico García Lorca. També les germanes Puigmartí, la Montse i l'Àngels, han tret Xxxt, aquesta és una nit màgica. Una altra novetat infantil és el llibre de la Núria Cantí, La muntanya russa emocional, que fa un moment ens llegia la nostra terapeuta emocional i educadora infantil de capçalera, l'Aroa Beltrán. I finalment, la Mireia Gallardo, el Pepe Villaplana i la Mònica Pinyol ens han presentat Ganes de volar, la traducció del Pressa per néixer. Tenim també dues novel·les per adults. Una copa en París, de Li Naranjo, un llibre que de fet es presenta aquest divendres a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, i també L'embalat, de Júlia Gomà. Anem ara amb quatre llibres de poesia. Extravagància boreal, de Josep Lázaro, Per fi, de Meritxell Miralpeix, Poemes 1997-2010, de Santi Borrell, i Temps de barema, de Fina Rodríguez Palau. També menció a part per un apartat que transcendeix l'assaig. Tenim aquí també cinc títols. El arte de la desinformación, de Joel Carrillo, Yo soy mi equipaje, de Ferran López, Itinerarios por el Old School Graffiti en España, de Tacho Martínez, Conviure amb el càncer, que és un dietari amb vivències de la seva autora, la Pepi Pérez, i també Nací en el Sur, l'autobiografia de l'Àlex Ruiz. I acabarem amb les dues publicacions de l'Ajuntament de Sant Sadurní. La d'aquest any, la del 2023, 100 anys de futbol a Sant Sadurní d'Anoia, de Toni Romeu, i també la del 2022, de Toni Romeu també i de Carme Ballesta, que du per títol Marc Mir, Memòries d'una vida. Com veieu, moltíssimes propostes literàries, moltíssimes novetats editorials. Aquest 2023 i a finals del 2022 aquí a la capital del Cava.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Llibres, roses, el toc dolç i novetats editorials penedesenques han omplert el nostre tema de la setmana dedicat a la Diada de Sant Jordi. I per acabar, aquesta amagada primavera de xarango amb la qual començàvem.
Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant. Baixant el cap em dius, avui fem com si res. I en un segon, i dos, i tres, tot va parar, tot va desfer-se quan un petó sense permís va tallar la conversa. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A dos quarts d'onze del matí encetem aquest repàs a les notícies més destacades en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La gent que ho està escoltant. La sisena edició del Vilapensa acaba amb la satisfacció d'haver abordat el tema de la mort, arribant a diversos perfils de públic. Pensar la mort, celebrar la vida, a càrrec del filòsof Francesc Xavier Escribano i amb la col·laboració especial de la cantant i compositora Anna Roig, era l'acte que aquest diumenge servia per cloure el Vilapensa. El Festival del Pensament del Penedès ha tancat la sisena edició dedicada a la mort i les seves llums i ombres amb una visió volgudament esperançada que convidava a celebrar la vida d'una manera comunitària. Des de l'organització, el Vinzeum, l'Ajuntament de Vilafranca i la Càtedra Llorenç i Barbà de la Universitat de Barcelona, el balanç d'aquesta sisena edició és satisfactori. El director del festival, Jordi Sabat, destaca especialment dues propostes. Una activitat relacionada amb la prevenció del suïcidi juvenil per nois i noies d'entre 14 i 16 anys i la jornada ètica de l'Alt Penedès sobre sentir i pensar la mort adreçada als professionals sanitaris. Més de 22 anys de presó per cremar i matar la seva parella a la Bisbal del Penedès. L'acusat va ruixar la víctima amb gasolina a la seva casa i li va calar foc amb un encenedor, per la qual cosa la dona tenia poques possibilitats de defensar-se i, a més, va sofrir molt de dolor. L'home a qui un jurat popular va trobar culpable d'haver cremat i matat a la seva parella a la Bisbal del Penedès l'abril del 2021 ha estat condemnat a 22 anys i mig de presó per un delicte d'assassinat amb acarnissament, amb l'agreujant d'abús d'autoritat i de parentiu. També estarà 7 anys més en llibertat vigilada. A més, durant 24 anys no podrà comunicar-se ni acostar-se a menys d'un quilòmetre dels familiars de la víctima, els quals haurà de pagar 252.000 euros en concepte de danys morals. Així consta en la sentència de la secció quarta de l'Audiència de Tarragona, on es recull la decisió del magistrat president de la sala. El fiscal demanava 23 anys i mig de presó i l'acusació particular presó permanent revisable. Per part seva, la defensa demanava 15 anys, la pena mínima per assassinat. L'ara condemnat i la víctima mantenien una relació de parella des d'agost del 2019. Des de finals de 2020, tots dos convivien en un habitatge situat al carrer del Foix, a la urbanització Can Gordell, dins del terme municipal de la Bisbal del Penedès. L'extenista Tomi Robredo recull a Vilarnau el cava amb el qual brindarà el guanyador del Godó. L'extenista Tomi Robredo va aterrar divendres passat a les caves Vilarnau, muntat en un helicòpter que va sortir des de Barcelona. Va arribar al Penedès per recollir l'ampolla de cava amb la qual brindarà el guanyador del 70è torneig Comte de Godó que començava aquest passat dissabte. Vilarnau, un any més, tornarà a ser el cava oficial d'una competició que arriba a la 70a edició i que arrencava amb les primeres rondes del torneig, després que aquest cap de setmana s'hagin dut a terme els primers partits de classificació. Per Tomi Robredo, ambaixador del torneig i de Vilarnau, aquesta edició és espectacular. Per l'extenista hi ha un cartell boníssim amb 25 jugadors, entre els quals tenim la sort de comptar amb el número 1 del món, Carlos Alcaraz. Segons va dir, això ha animat molt al públic i pràcticament totes les entrades del torneig s'han exhaurit. Diumenge tornava al Cursellot amb 63 participants. Organitzada pel Centre Excursionista i Corrent per la Terra, amb el suport de l'Ajuntament de Castellví de la Marca, aquest diumenge s'ha viscut la quarta edició del Cursellot, una que enguany ha homenatjat el seu creador, en Jordi Beneito i Rosell. Un total de 63 participants van recórrer els 13 quilòmetres de la cursa, que va tenir lloc per una part de les muntanyes, corriols i camins de Castellví de la Marca i entorn del Castellot. La sortida i arribada va ser al Maset dels Cosins, on també es va realitzar l'entrega de premis amb la presència del regidor d'Esports, Eliseu Alegre. El podi femení va quedar així. En primer lloc, Lourdes Puiggrós, segona, Laura Rius i tercera, Laia Martí. Els tres primers classificats en categoria masculina van ser Manuel Torres, Iñaki Martínez i Guillem Ortega.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
L'escriptor vilafranquí David Montiagudo torna a publicar a les portes d'aquest Sant Jordi 2023. De la mà de l'editorial Mr. Griffin, veu la llum el seu tercer llibre de relats curts, de nom Fotomaton, on fa un recorregut per algunes de les seves obsessions. Us proposem fer un tastet d'aquestes obsessions i reflexions personals i sobre l'ofici d'escriure, tot conversant amb el David Montiagudo. Bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Gràcies.
David, Fotomaton arriba 4 anys després, més o menys, de Si quieres que te quieran, aquella col·lecció de moments viscuts darrere els fogons, també en format de relat breu.
Sí, Sí, arriba, és el que segueix, eh? Aquest llibre, tot i que vaig treure també l'any següent, el 2020, em sembla, vaig treure una reedició de fin. Però bueno, això
sí,
ja
no és cert, no perquè feia 10 anys, no?
Sí, exacte, era com una també per celebrar els 10 anys i vam treure una reedició, a més amb material extra i tal. Però sí, però com a llibre de creació, aquest és el següent. I tot i que és el que segueix a Si quieres que te quiera, en realitat el que segueix de veritat és a Hoy he dejado la fábrica, el de l'any 2018. O sigui, aquest, de fet, el que trec ara, Fotomatón, no deixa de ser, en certa manera, és una continuació o un segon volum d'allò que vaig començar amb Hoy he dejado la fábrica. Inclús en aquest llibre es poden buscar uns certs paral·lelismes entre uns textos i d'altres. O sigui, alguns textos molt concrets de Hoy he dejado la fábrica, potser dels que han agradat més o dels que han quedat més una mica amb la memòria dels lectors, aquí hi ha com una torna, com una versió uns quants anys després, tocar el mateix tema, i és curiós perquè allà es veuen diferències, no? Jo, un dels títols que vaig proposar a l'editor era Hace 10 años que dejé la fábrica, en comptes de Hoy he dejado hace 10 años.
Una mica com el Serrat, no?
Aquests 10 anys, no?
Sí.
A veure què passa, com està la cosa. O sigui que, en realitat, amb els que té més paral·lelismes i és una continuació més que de... Són molt amb l'estil d'Hoy he dejado la fábrica. Aquests relats breus que intenten ser amb una pàgina de Word, després aquí amb el llibre queden amb dues pàgines o una mica més, però intentant buscar aquest relat, tot i que algú potser es fa una miqueta més llarg, però sí, això.
L'última novel·la és de l'any 2015, publicada.
Sí.
Això vol dir que no has tornat a escriure novel·la?
Bueno, no, sí que...
Compagines?
Sí que he escrit novel·la, i de fet tinc algunes novel·les publicades que estan ara mateix disponibles però amb audiollibre, perquè el format d'audiollibre ara està pujant bastant, i una editorial danesa que ara de fet està cobrint tot el món de parla espanyola, diguem-ne, no? Doncs està publicant moltíssims autors d'aquí, i jo tinc 10 llibres meus que estan... Alguns dels que ja coneixeu, eh?
Alguns no publicats.
I alguns que no s'han publicat en paper mai, eh? O sigui que jo, sí, he continuat, he escrit algunes novel·les breus, més que una mica de gènere, però ja tinc ganes d'agafar una novel·la més de l'estil de com un Brañaganda o com un fin, no coses tan particulars com aquestes que estan amb audiollibre. Amb audiollibre és un format bo per fer com una prova, com un test, de veure com ho reben els lectors, a veure si té èxit, si no, i ara estem veient, ara fa un any, encara no, un any i escaig que estan, i a veure quin resultat tenen. I potser, o sigui, es poden publicar també en paper si ens interessés, si m'interessés, perquè els drets que he venut a l'audiollibre és només com a audiollibre, o sigui, que sí que he escrit, però... També és cert que tinc el repte encara d'enfrontar-me amb la gran novel·la, una novel·la ja més amb més cos, i ara, per exemple, tinc una novel·la breu, però és clar, gènere més de ciència-ficció, que he presentat a un premi literari, i que, esclar, també fins que no sapiguem com ha quedat la cosa, doncs no sé si, perquè si al final guanyés, doncs ja me la publicarien, i... O sigui, que no és que no hagi escrit novel·les, però m'he centrat més en el que és de creació estrictament pel paper, que és el que jo li dono més valor, han sigut textos breus.
Parlant del valor que dones al paper, amb Fotomatón canvies d'editorial.
Sí.
Et publica Mr. Griffin, una
sí.
petita editorial
sí.
que tracta amb molta cura, de forma molt artesanal, els seus escriptors sí. i els llibres.
Sí, és, ara quasi, en molts aspectes, és preferible publicar amb editorials independents i artesanals, una mica artesanals, per algunes coses, no? Sobretot perquè fan els seus llibres amb molta cura, amb molt de carinyo, diguem-ne. Traten bé els seus autors. Hi ha un tracte molt més personal de tu a tu amb el teu editor, i sobretot perquè mimen els llibres i els conserven tot el seu catàleg. Esclar, aquests porten 10 anys, tampoc tenen encara un catàleg molt extens, però no és com passa amb els grans segells, que de vegades és una cosa molt més impersonal, i si hi ha llibres que no tiren massa, potser acaben destruint els exemplars, perquè resulta que l'emmagatzemament també surt car, costa diners...
Això pot sorprendre els oients. Escoltar que quan no es ven prou un llibre, es destrueix directament.
Sí, perquè surt més a compte passar-los per aquella màquina que es converteix en pasta de paper, no? que no pas tenir-los amb el distribuïdor que et cobra per el sol fet d'emmagatzemar els llibres. Llavors, les editorials independents, petites, com aquesta, cuiden molt això i conserven els llibres. I quan van a una fira, doncs treuen tots els seus títols i el teu llibre continua allà i el continuen publicitant i li donen... I això també, segons com, és quasi més important que pugui perviure en aquest món que tot va tan ràpid. I els llibres, sobretot, els llibres són una cosa molt... O sigui, que duren poc, que són molt fugissers, perquè surt un llibre i sí, el primer dia està amb els aparadors de les llibreries, però si la cosa no tira, si no és un gran... Doncs els dos mesos, els tres, ja ha desaparegut i ja no queda cap record d'això i és terrible, no? Els escriptors que escrivim sempre per, en certa manera, contra la mort, contra l'oblit, no? D'alguna manera...
Per viure, no?
Per viure i deixar alguna... Doncs el sàpiga que hi ha tantíssims títols i que tot desapareix de seguida, doncs també és una cosa terrible, no? Llavors, bueno, amb aquests Mr. Griffin, per exemple, doncs, bueno, tenen tot el seu catàleg i intenten conservar els seus llibres i els seus autors.
Fotomaton comença justament amb un relat que es titula Fotomaton, on s'hi amaga una mica la por a fer-se gran, no només en aquest primer relat, també a El Hotelito o altres relats al llarg del llibre. Assistim, per exemple, a la venda de la moto que tant estimaves, deixes d'anar al cine, sí. També hi ha la por a perdre facultats. Estàs en aquest punt? És una obsessió, una preocupació?
Bueno, el que s'ha de dir sempre per cobrir-se una mica les esquenes, diguem-ne, és que tot això que has dit, per exemple, són coses que fan els meus personatges. Però bé, sí que és veritat que poses molt, molt material teu, coses que t'han passat a tu, i sí, jo em vaig vendre la moto arrel d'un accident i d'una fractura i tal. Llavors, esclar, aquí surten les pors, una mica, quan ja tens una certa edat. Bueno, jo ara tinc 61, tampoc és que... Però ja comences a veure-li les orelles...
Home, començant a pensar en la jubilació.
El llop i també, bueno, hi ha aquestes pors que tots tenim, a la malaltia, a la bellesa, com serà quan tu siguis gran, a veure què fan de tu, a veure si et pots valer per tu mateix, si has d'aprendre coses que ja comences a donar-li voltes, diguem-ne. I llavors això acaba sortint amb els teus relats. Jo sempre he volgut escriure, potser és una mica pretensiós o a algú li pot sonar, però sempre he pensat en fer literatura que tingui una certa transcendència. No escriure literatura només per entretenir, per passar una bona estona i tal, sinó coses que siguin intemporals, que parlin de problemes més que qualsevol... O sigui, que dintre de 20 anys o de 100 anys això encara tingui vigència, no? Aquesta pretensió et porta a que no escriguis mai relats sobre coses... o sigui, sobre coses intranscendents o sobre coses molt... sinó que baixis a qüestions de fons, no? A les coses més profundes. Llavors, tot i que de vegades apareix amagat amb un cert aspecte o estar amb una metàfora, una cosa que sembla més insubstancial, però en canvi al final ens acabem referint, m'acabo referint a aquesta mena de coses, no? Llavors, sí, surten aquestes coses i és molt curiós veure com hoy he dejado la fàbrica, que vaig començar-la a escriure, perquè això és com un diari que jo vaig seguint, vaig escrivint, però que no escric una pàgina diària, sinó que quan em ve un tema escric, per tant, està escrit al llarg dels anys, diguem-ne, Però, esclar, ho he deixat la fàbrica, que vaig començar el 2010, de fet, el 2011, i que es va publicar al final el 2018, i hi havia textos fins al 2017 o 16. Ho he deixat la fàbrica, tenia unes preocupacions, unes coses, algunes es repeteixen, però és curiós, aquest, que ja és més des del 2018 fins ara actualment, doncs ja surten altres coses. Ja és curiós, es nota que la persona que ho ha escrit doncs ja ha canviat, ha evolucionat una mica humanament i amb la seva vida, amb la seva qüestió existencial, doncs es nota que ha passat un temps, no?
Si estiguessis a la fàbrica, clar, t'estaries plantejant la jubilació, et faltarien 4 anys, sí. Estaries comptant segurament i desitjant, però
bueno, no creguis,
un escriptor no plega.
Sí, no, el que és cert és que un escriptor, jo ja havia fet moltes activitats, havia fet castells, havia fet atletisme i coses d'aquestes.
Sí, l'atletisme surt a Fotomatón.
Sí, també surt, sí. Bueno, ha sortit a diversos llibres meus, lo de l'atletisme, de quan feia atletisme. Havia fet coses que també tenen una certa caducitat i, en canvi, al final he triat algo com és escriure, que per sort això pot continuar treballant encara que siguis gran, perquè es pot escriure en una edat molt avançada. Però, bueno, però en la qüestió estrictament, diguem-ne, pecuniària o material, sí que ja estic pensant en la jubilació, perquè jo he continuat cotitzant com a autònom. Els que som escriptors, doncs, som autònoms. I el cert és que sí, que a més em podré jubilar al 65.
Sí, això vol dir no hauràs d'estirar fins al 67?
No, perquè tindré 40 anys cotitzats ja. Jo és que vaig començar a treballar molt jove, quan tenia 17 anys. I, bueno, el cas és que em podré jubilar i jo continuaré fent el mateix que faig, exactament, però a sobre, en comptes d'estar pagant cada mes una quantitat de l'assegurança d'autònoms, començaré a cobrar. Això és fantàstic, penso.
Això canviarà l'escriptura a partir d'aquest moment?
Perquè, esclar, el jubilar-se pot ser algo negatiu amb una persona que està treballant tota la vida, putejat, i quan per fi diu, ara ja no he de patir, no he d'anar a treballar, i llavors es queden a casa i al cap d'uns es moren de vegades de seguida perquè no tenen... Jo, en canvi, continuaré fent la mateixa vida que faig ara, no?
I remunerat puntualment.
I a sobre remunerat, sí.
Hi ha una altra constant, a banda d'aquesta preocupació pel fer-se gran, per com arribaré a gran, per les meves facultats, si van disminuint o no, que és la de l'ordre. Justament hi ha un relat que acaba dient... Todo en orden, todo controlado, separado por una sutil frontera, por una finísima membrana del caos y del horror. És una constant, no?, aquesta línia tan fina que separa...
Sí, més que l'ordre, que és que pensava ara, per lo que estaves dient-me, que anava cap al tema del TOC, el trastorn obsessivo compulsivo, que jo no és que ho tingui, però, bueno, tinc una tendència, saps? Però això és una altra història. Però no, aquest tema és el de pensar que aquest món en el que vivim nosaltres, aquí concretament, en aquesta zona del món, no? que hi ha pau, que hi ha una certa tranquil·litat, un benestar. Ja sabem que últimament s'estan complicant moltes coses en l'economia i tal, però dintre de tot aquí es viu molt bé. Però és clar, pensar que aquest equilibri es pot trencar en qualsevol moment, i quan veus coses com el que... Com el que passa als Estats Units, per exemple, on aquest moviment tan populista del Trump doncs posa en perill la mateixa democràcia, no? Doncs pensa, hòstia, és molt fràgil, no? Aquesta seguretat, aquesta pau que tenim, i això es pot trencar en qualsevol moment, no? En qualsevol moment, això és una cosa que sempre he tingut clar, que això no és una cosa segura, per exemple, sinó que ho hem de conservar i ens ho hem de guanyar cada dia perquè es pot acabar. Llavors hi ha un conte que hi ha un home que està a casa seva fent una mica les feines, es posa a treballar i llavors sent símptomes raros, un helicòpter que passa, ja passen de vegades helicòpters, però un com més gran, i després sent com un soroll que és com una marxa militar, i després resulta que no era això. I quan va al supermercat, al súper, pues allà...
Desabastiment,
allà,
no?
Allà veu que hi ha una
lleixa.
Pastatgeria tota una lleixa, que no hi ha res, i resulta que és que res, estava fent uns canvis, no és res, però en un moment es veu allò que pot passar, no? Que en algun moment pot començar a liar-se la cosa i, a més, com que està tot tan lligat i depenent d'un ordre que és global, doncs aquestes són les preocupacions o les pors, diguem-ne, que estan por ahí.
Hi ha un bloc, perquè Fotomatón està dividit en diferents blocs. Comença amb Terrores y Miedos, Fragmentos, Los Náufragos. Què t'atrau d'aquests personatges, dels nàufrags?
Sí, això sí que és...
Hi ha quatre o cinc contes deliciosos.
Sí, això sí que es repeteix molt. És una cosa que ja sortia bastant en Hoy he dejado la fábrica, el fet d'aquests personatges que són perdedores, no?
Els losers americans.
Units, els losers,
sí, sí.
No? Els que han perdido, que són perdedores, que no les ha salido bien la cosa, que la vida els ha posat en un lloc ja molt, quasi amb la marginalitat. I aquests personatges sempre m'han atret, no? És aquesta atracció, una mica l'atracció de l'abismo, no? De pensar, hòstia, pots caure en una cosa així, no? I ho veus amb una certa fascinació, però també amb una por de no caure o de no poder acabar amb aquests personatges. I ja en Hoy he dejado la fábrica ja sortien molts. Aquí, de fet, tenia més, perquè això és una tria amb tot el material que jo tenia preparat i ni havia més nàufrags, encara més, però tampoc hem volgut posar masses, no? Però sí que m'atreuen molt, tinc molta fascinació. Sempre és més atractiu per fer literatura, per un narrador, és més atractiu un personatge turmentat, un personatge perdedor, un personatge que no... un que tot li va bé i que és molt feliç i que... Doncs, i sí, jo a més m'hi fixo molt, no, amb aquestes persones. No és perquè parli amb ells ni els conegui personalment, però per la seva actitud ja és que pots reconstruir tota la seva vida. I de vegades amb aquesta reconstrucció que fas, doncs hi ha coses que t'equivoques, a lo millor, que has passat que... Però bàsicament amb el que és l'essència sí que s'acompleix.
El darrer bloc és Confessiones, glosses i ensaios, i just l'últim relat es titula Escribir, també és una altra constant al llarg del llibre, l'ofici, la professió, la rutina, i acabes amb una confessió, és així com acaba el llibre, que a mi m'ha deixat molt tocada, perquè diu, jo com a lectora coincideixo que leer enriquece, suma. Añade experiencias y emociones, reflexiones, recuerdos, aunque no sean propios. En cambio, escribir te vacía, te va cerrando caminos, te va dejando seco, yermo, agostado, inseguro de poder repetir el prodigio, mientras tu obra crece y se ramifica, cada vez más fecunda, cada vez más floreciente y llena de vida. ¿Es así?
Sí, yo així és com jo ho sento realment, eh? No és cap pose, no? Cap postureo, sinó que ho sento així. Perquè quan tu escrius, quan escrius amb aquesta aspiració que deia d'escriure coses transcendents, doncs escrius coses teves però hi poses tota l'ànima, fas un esforç molt gran per transmetre-ho als teus lectors. I els teus lectors ho reben i disfruten llegint allò, però en canvi tu... ho has convertit, ho has analitzat tant, ho has tingut que treballar tant, que li has donat una forma artística, en aquest cas escrita, i és un record que està construït ja, i en canvi el teu record potser ja no té aquella espontaneïtat, aquella veritat, aquella autenticitat que tenia el record quan no havies fet aquesta feina de laboratori, diguem-ne, científica, de convertir-ho en un text literari. Jo sí que ho sento així, eh? I vas perdent temes, esclar, ja has explicat coses en les que no vols tornar, ja que no pots tornar, ja acabes quasi fastiguejat, com dic també el text,
sí,
d'algunes coses, no?, d'aquesta nostàlgia. Llavors, sí, això és una mica fort dir-ho així. Hi ha algunes persones que han llegit això, m'han dit, home, però jo no crec que sigui així.
No n'hi haurà per tant, no?
No, jo sí que ho visc, sí? Així realment.
Tal qual.
I en canvi, llegir, pues, sempre t'enriqueix, sempre, perquè estàs compartint. És com estar parlant amb una persona, i a més si és, si tries bé si tries bé les teves lectures, com intento fer jo, doncs és parlar amb gent molt intel·ligent i que t'explica coses interessantíssimes, i si és un autor amb el que connectes bé, a sobre és com una complicitat, estàs parlant amb ell i això és fantàstic. En canvi, escriure és anar-te exprimint, no, exprimint, i anar perdent coses, sí, jo crec que sí.
Fotomaton acaba de sortir del forn, és nou de trinca, publicat per Mr. Griffin. Encara no s'ha fet ni la presentació oficial, però suposo que aquest cap de setmana, i coincidint amb Sant Jordi, estarà signant, no?
Sí, no hem pogut fer presentació perquè el llibre al final, que es va anar retrasant, jo ja estava collonit perquè pensava
que no arribem, no?
Per Sant Jordi, no, al final està ja a totes les llibreries, però no hem pogut fer una presentació oficial. Ja farem la presentació a Vilafranca quan acabi Sant Jordi. Però sí, estaré signant llibres a la llibreria Abacus per la tarda, de les 6 a les 7, i després també estaré a la parada de 7 a 8, a la parada que posen aquí per als escriptors de la comarca.
A la Rambla.
Aquí a la Rambla, que presentem llibres. I al matí, a veure si una estona, allà amb el meu llibre, per qui vulgui passar, perquè li signi, sí.
David Montiagudo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquesta estona i molta sort.
Gràcies a vosaltres i esperem que sí, que el llibre agradi molt.
Segur, una abraçada.
Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Està quedant un Sant Jordi, un dimarts molt de Sant Jordi, parlant de llibres, fent recomanacions, de roses, de la pastisseria, que també s'apunta a aquesta celebració, i és que és la setmana de Sant Jordi, i com que diumenge no tenim programa, volem que es noti al llarg de tota la setmana. Ara de seguida arriben 4 anuncis breus i el butlletí de notícies de les 11. I després tornem amb el català al carrer i el concurs. Avui regalem un llibre per a nens i nenes a partir de 8 anys.